Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbé. El Papa ha anomenat aquest migdia Octavi Vilà nou bisbe de Girona en substitució de Francesc Pardo, que va morir el 31 de març del 2022 i havia deixat la seu vacant. El nomenament l'ha comunicat la Conferència Episcopal Espanyola a través de l'Anunciatura Apostòlica. Octavi Vilà és l'abat del monestir de Poblet des del 3 de desembre del 2015 i ara haurà de renunciar a aquest càrrec cistercenc per rebre l'ordenació episcopal com a pastor de Girona. L'encara abat de Poblet va néixer a Tarragona el 1961 i va vestir l'hàbit cistercenc el 2006. És sacerdot des de l'any 2015. A aquesta hora hi ha convocades 2 rodes de premsa de manera simultània, una a la mateixa abadia de Poblet, en què participen el mateix Vilà i l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, i la segona, en aquest cas a Girona, amb una compareixença de l'actual administrador diocesà, Lluís Sunyer. I d'aquí una estona, Ràdio Estel també podrà conversar amb el ja nou bisbe de Girona, Octavi Vilà. Més qüestions. El Departament d'Acció Climàtica fa uns 20 minuts que ha començat la reunió entre el conseller David Mascort i els representants dels pagesos i ramaders. Marxem cap allà, seguint tu en directe. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. A la trobada de la taula agrària hi participen representants dels sindicats Unió de Pagesos i JARC i la Federació de Pagesos. El departament també hi ha convidat representants de Revolta Pagesa. Per part del departament, avui sí que hi participa el conseller David Mascort. L'acompanyen, entre d'altres, el secretari general del departament, Josep Vidal, i la directora general, Elisenda Guillaumes. Entre les demandes de Revolta Pagesa per aixecar els talls a les autopistes, hi ha la petició de cessar el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reis, o recuperar l'antic nom del Departament Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Moltes gràcies, Pau. Demana ens passi a més novetats. Avancem amb més qüestions. El govern preveu un increment del 13% del pressupost per al Departament de Presidència fins als 1.000 milions d'euros amb l'objectiu que l'administració de la Generalitat atengui millor els ciutadans i s'avanci cap a la digitalització. Així ho ha explicat la vicepresidenta Laura Vilagrà fa uns minuts des del Parlament, on ha comparegut en comissió per retre comptes del projecte de llei de pressupostos que va aprovar ahir el govern català. Marxem cap allà. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, Vilagrà. Desgranar les inversions que té previstes per al seu departament si s'aproven els pressupostos, com són contractar nous funcionaris, avançar cap a una administració pública més eficient amb les noves tecnologies i fer polítiques per promoure l'esport, sobretot entre les noies. També assegurar que la seva conselleria vol continuar promovent les religions, tot i que no ha parlat d'un augment de recursos per a aquest àmbit.
Pel que fa a fer religiosos, continuem invertint en una política que és clau de cohesió social, de polítiques transversals, de gestió del fet religiós, per enfortir la relació del govern amb les entitats religioses i assolir la cohesió social, el treball comunitari que ens convé al nostre país.
Des del PSC diuen que han negociat els pressupostos perquè el moment que viu Catalunya amb la pobresa és crític, mentre que Junts retreu al govern que tanqui acords amb els socialistes abans que amb el seu partit. Són els diputats Cristóbal Gimeno, del PSC, i Judit Alcalà, de Junts.
Hem negociat amb el govern aquests pressupostos que creiem, des del nostre punt de vista, que són importants, no per resoldre tots els problemes, però sí per donar resposta a aquesta crisi econòmica i social que fa mesos que estem patint a Catalunya.
Jo no sé com es podrà explicar a la ciutadania, doncs, que després de tot aquest camí recorregut Junts, el soci preferent per negociar aquests pressupostos no hagi estat Junts per Catalunya, perquè una cosa és que no puguem governar i l'altra cosa és que no podem treballar conjuntament per un pressupost per aquest país.
Mentre que els comuns insisteixen que el govern no ha de permetre l'aprovació del pla urbanístic del Hard Rock per la sequera.
A punt d'enfilar les 12:06, ara fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dijous amb Pol Corredoira.
Jesús Gil Manzano serà l'àrbitre del difícil partit entre València i Real Madrid, envoltat de molta polèmica pels insults racistes a Vinícius que es van produir la passada temporada a Mestalla. Munuera Montero serà l'àrbitre del VAR del maig programat per dissabte 2 de març a les 9 de la nit. Pel que fa als equips catalans de primera, el Girona juga diumenge 3 de març al camp del Mallorca, el finalista de Copa, a 6:45 de la tarda, amb l'arbitratge d'Hernández Maestro i Martínez Munuera al VAR. Pel que fa al Barça, visita Sant Mamés diumenge a les 9 de la nit. Xiula Hernández Hernández amb Del Cerro Grande al videoarbitratge. Encara sobre la Lliga i relacionat precisament amb el València-Real Madrid, un seguidor ultra de l'Atlètic de Madrid ha estat detingut per insults racistes que va proferir a una nena de només 8 anys abans del derbi entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Els fets van succeir a l'exterior de l'estadi Metropolitano el mes de setembre, quan l'home de 20 anys va amenaçar de mort la nena, que portava una samarreta de Vinícius, i va colpejar la seva tieta, que la portava a Colliver. Els aficionats presents a la zona van intervenir per evitar que l'agressor continués insultant la menor, que per cert va patir una greu crisi d'ansietat.
Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà la 1:00. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins la 1:00 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. La Caravana, amb Joan Trias.
7 minuts que passen de les 12:00 i ja ho han pogut escoltar de la veu de Júlia Julve, el papa Francesc, que ja ha nomenat nou bisbe de Girona. És el pare abat del monestir de Poblet, diguem-ho bé, del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, Octavi Vilà. Ignasi Miranda, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu, a vosaltres, i felicitats a Girona per aquest nomenament.
Felicitats a la diòcesi de Girona, felicitats també al pare Octavi Vilà. Ignasi, primer de tot, per situar-nos, per la gent que no conegui ben bé de qui estem parlant, qui és Octavi Vilà?
Octavi Vilà és monjo cistercenc, abat de Santa Maria de Poblet des del desembre de 2015, és llicenciat en Geografia i Història, diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. També s'ha dedicat a la gestió cultural. Entre el 1998 i el 2005 va ser secretari i vicepresident de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus i secretari de la Germandat de Poblet del 2000 al 2005. A més, des del 2003 és secretari del Patronat de Poblet. Es dona la circumstància que aquest home de 62 anys, ara fa poques setmanes, era testimoni directe de la mort del seu predecessor, el pare abat Josep Alegre. Puc afegir, Joan, que és un home molt senzill, un home de vida monàstica, i té una peculiaritat i una dada molt curiosa, i és que es va ordenar sacerdot el 2015, és a dir, ara fa només gairebé 9 anys, no arriba a 9 anys, 8 anys i mig.
Mira, això et volia preguntar per això, precisament, perquè no sé si és poc habitual que en poc temps de sacerdoci es nomeni bisbe.
No és gens habitual, però encara és menys que es nomeni bisbe
un
monjo. És a dir, un religiós passa de vegades, però sobretot salesians, jesuïtes, algun mercedari, fa poc l'arcabisbe de Pamplona, Florencio Rosselló, que havia estat provincial d'aquí, d'Aragó i Catalunya, i no és gens habitual. I un abat, l'última vegada que es va anomenar per una diòcesi d'Espanya un abat va ser l'actual arcabisbe d'Oviedo, Jesús Sanz Montes, que era abat franciscà a l'Aragó. Ell és aragonès i encara està en actiu. És curiós que poques vegades un abat, un monjo, cistercenc o benedictí, tots venen de Sant Benet, del mateix tronc, sigui nomenat bisbe, i en aquest cas és peculiar. Fa gairebé 2 anys, falta un mes perquè es compleixin 2 anys de la mort del bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha passat molt de temps, i això fa pensar que dintre de les consultes i del procés de nomenament del nou bisbe de Girona és possible que s'hagin valorat moltes alternatives, i aquesta, si em permets dir-ho en termes col·loquials, pot ser com una solució imaginativa, no? Diguéssim, nomenar un home de perfil senzill, però amb sensibilitat pastoral. Tu el coneixes, el coneixeu l'equip, perquè al setembre el vau entrevistar,
sí,
no?
Sí, vam estar allà
programa especial
al Poblet.
I què et va semblar?
És el que deies, un home senzill, respectuós, afable. Això sí, un home molt dedicat a això, com deies, a la vida monàstica.
Sí.
No sé si això marcarà d'alguna manera...
Clar, pot marcar, però evidentment haurà de fer un canvi molt important a la seva vida, perquè governar la diòcesi de Girona no és com governar un monestir. Això està claríssim. Ara, potser el carisma monàstic s'ha valorat, el papa l'ha pogut valorar, tenint en compte que Girona és una diòcesi apassionant territorialment i socialment, però eclesialment tots sabem que té una manca de sacerdots molt, molt greu, molt preocupant. Això passa a totes les diòcesis amb seu a Catalunya, però a Girona de manera especial. Territorialment és molt gran, també de població molt gran, i després Girona també, el fenomen de la secularització i l'haver estat 2 anys sense bisbe, és veritat que segur que ha fet moltes coses bones l'actual administrador Lluís Sunyer, sacerdot, ja de certa edat, però clar, la diòcesi de Girona potser necessita aquesta cohesió interna que li pot donar un bisbe, i segurament un home com Octavi Vilà, des de la seva senzillesa i proximitat en aquesta pluralitat que hi ha a la diòcesi de Girona, pluralitat també de comarques, perquè agafa des de l'Alt Maresme fins a l'interior de la província de Girona, fins a una part de les comarques interiors, la Selva, per exemple. És enorme, Em sembla que és la segona, frec a frec amb Terrassa, a nivell de població de Catalunya.
Com es deies, Ignasi, abans, i vull preguntar-te sobre això, a punt de fer 2 anys que esperàvem nou nomenament de bisbe per Girona, per tant, un nomenament molt esperat.
Un nomenament molt esperat, efectivament, des de Girona tothom ho deia, nosaltres que tenim accés, naturalment, com a Ràdio Estel, a molts actes públics on diferents dirigents de l'Església de Girona, des del vicari general fins al mateix administrador, passant pel delegat de mitjans de comunicació, volem un bisbe, desitgem que sigui aviat, però amb aquesta serenor, que també és molt gironina, no? Sí. Aquesta serenor de dir el volem, Déu vulgui que vingui aviat, quan es pugui, i finalment ha arribat.
I deixa'm fer-te 2 preguntes més, Ignasi. La primera, clar, ara el monestir de Poblet s'haurà d'obrir un nou procés per triar un nou abat.
Efectivament, aquest procés, com que respondrà a un funcionament intern, et suggereixo que serà una bona pregunta que li puguis fer, si és que aconseguim parlar avui amb ell. Però serà un procés ordinari com el que vam fer quan ell va ser elegit, que ell va ser elegit pel mecanisme normal de la renúncia del seu predecessor per edat, igual que va passar a Montserrat, ara fa poc més de 2 anys, quan es va elegir el nou abat Manel Gasc, i al final és una votació totalment democràtica. Jo suposo que això serà imminent, però en tot cas ell segurament ho estarà explicant ara en la compareixença informativa que el monestir de Poblet està protagonitzant. El mateix bisbe electe de Girona, Octavi Vilà, i l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, i a Girona simultàniament l'administrador Lluís Sunyer, que ja ha comunicat també la notícia del nomenament.
Precisament, Ignasi, la segona pregunta anava una mica per aquí. Ara em deia si aconseguiu tenir-lo, Octavi Vilà, perquè ara mateix està fent roda de premsa juntament amb l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. Ja et dic jo, Ignasi, ja us puc assegurar als oients que, com deia abans, si passen coses, Ràdio Estel hi és, per tant, Octavi Vilà serà amb nosaltres d'aquí poca estona, d'aquí uns minuts, quan acabi aquesta...
Gràcies, Joan, i disculpa que m'he avançat, potser.
No, cap mena de problema, però m'ha anat molt bé, perquè sí que et volia preguntar per tota aquella gent que no pugui estar basada sobre la qüestió, molta gent sí que es pot preguntar, està molt bé que el pare Octavi Vilà faci aquesta roda de premsa, perquè és amb ell que se l'anomena nou bisbe de Girona, però no acabaria d'entendre què fa allà l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles.
Doncs és molt senzill, i és perquè, com que el nomenat és un sacerdot de la diòcesi de Tarragona, de l'arxidiòcesi de Tarragona, doncs l'arquebisbe, com un gest també de comunió eclesial i d'acollida, no?, a aquest nou nomenat, es fa present. El que passa és que, clar, la peculiaritat és que és en un monestir i la roda de premsa es fa en un monestir, no a l'arquebisbat de Tarragona.
Exacte.
Cal aclarir que els cistercencs, com els benedictins de Montserrat, no són de clausura, és a dir, que són monjos que fan vida monàstica, prioritàriament, però surten, entren. I bé, jo tinc una història personal curiosa amb l'abat Octavi Vilà, ara bisbe electe de Girona, i és que vaig anar amb els meus dos fills petits, Jaume i Andreu, a fer una estada monàstica de 24 hores el juny passat, i ens va dedicar una estona, ho havíem demanat si era possible, ens va dedicar 3/4 d'hora abans de les vespres un dia, i va ser com una petita roda de premsa infantil. Els meus fills amb 13 i 12 anys que tenien en aquell moment, li van preguntar com era la vida monàstica, i amb una espontaneïtat i una senzillesa i una pedagogia molt bona, penso que serà un gran bisbe de Girona, ho penso.
Que bé. Ignasi, com deies, d'aquí poca estona que tindrem amb nosaltres Octavi i Vilà, però sí que volíem parlar amb el cap de religió d'aquesta casa, Ignasi Miranda, per posar-nos una mica al dia sobre la figura del recentment nomenat nou bisbe de Girona. Ignasi, moltíssimes gràcies. Fins ara.
Gràcies a vosaltres. Fins ara.
Ràdio Estel. Condrohelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc Condrohelp, de Laboratoris Marnis. Condrohelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana Condrohelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
La caravana, amb Joan Trias.
17 minuts que passen de les 12 del migdia. Com deia abans amb l'Ignasi, de seguida que puguem i que acabi aquesta roda de premsa parlarem amb el pare abat del monestir de Poblet, recentment nomenat bisbe de Girona, Octavi Vilà. Abans, però, clar, és que aquest matí llegia una notícia que em deixava una mica en xoc, i volia parlar-ne amb ells, i podem parlar amb ells. Aquest matí llegia el següent titular. El concert de diversiones dels pagesos a l'AP7 es fa viral a Alemanya i rep el suport d'agricultors del país. I és que portem uns dies parlant de les protestes dels pagesos que s'estan fent a diferents parts del territori català. Doncs ara pareu atenció amb aquesta notícia. Resulta que el concert que aquest dimarts va fer l'orquestra Diversiones al tall dels pagesos de la P7 a Pontós a l'Alt Empordà, com us deia, s'ha fet viral a Alemanya. Gràcies a un creador de contingut alemany especialitzat en temes d'agricultures, el vídeo del concert s'ha començat a conèixer a Alemanya i ha donat a conèixer el conflicte al país. És per això que a aquesta hora podem saludar en directe el cantant d'aquesta banda. Ell és l'Albert Fort, i fa poquíssima estona que s'ha enterat d'aquesta notícia. Albert Fort, molt bon dia i gràcies per ser nosaltres a la caravana de Ràdio Estel.
Bon dia.
Albert, com reps una notícia com aquesta?
Estic, jo què sé, és que... estic treballant en el meu curro i me comencen a arribar missatges de gent de diferents llocs que ha sortit a diferents mitjans de premsa escrita aquí de Girona, Punt Diari, Diari de Girona, Ràdio Capital, que el RACU també ho ha comentat. Després, al cap d'un minut, m'ha trucat una companya teva, i jo, bueno, és que no tinc ni idea de què ha passat. He intentat llegir, però tampoc sé més que això, que hi ha hagut aquesta persona, aquest influencer, que ha donat altaveu, I puc dir-te gaire més cosa que aquesta sorpresa, i no sé exactament, ni he vist el contingut d'aquest vídeo que s'ha fet viral o que ha corregut a Alemanya, vull dir, no sé, és... estic, no sé, també estic mig currant, saps?
Pobre.
Jo seure en un moment i pensar o dir, però bueno, guai, tu, tot el que sigui donar alta veu a tota aquesta lluita i que nosaltres és l'únic que va voler una mica col·laborar amb ells i que coneixem a gent i que ens ho van demanar i mira, vam improvisar-ho i vam anar res, a que la tarda no fos tan dura, que fa fred, que feia vent i que porten dies allà. Uh-huh. I res, només amb aquesta intenció de donar-los suport i bueno, no sé si el granet de sorra ja era gran perquè va haver-hi repercussió a les nostres xarxes i tal. Uh-huh. Si a sobre s'ha pogut fer una mica més gran, doncs nosaltres encantats.
Escolta, anem a l'inici de tot. Com i quan us plantegeu anar a fer un concert en aquestes protestes que està fent la pagesia a la P7?
Bueno, nosaltres som d'aquí de Baix Empordà. Uh-huh. Ja tenim contacte perquè una de les nostres festes que fem de tant en tant és una història que li diem la d'hivern rural, en què la gent ve disfressada també d'així com amb un barret de palla i camises, i bueno, i es lia una mica de pollastre i també venen tracturada, i bueno, i tenim bastants coneguts en el món de la pagesia de l'Empordà, i ens ho van dir, mira, hi ha aquests talls, no podem dir un test, però volíem muntar alguna cosa, i havíem pensat, o havien sortit els pagesos, o dient, hosti, doncs diguem-nos les diversions que vinguin a tocar, i ens ho van proposar amb el no, com que pensaríem doncs, que diríem que no, perquè era un barber i tal. Llavors ens ho van proposar, nosaltres estàvem sopant abans de tocar en un concert que tenim aquest dissabte, els hi vaig proposar en el moment de sopar, que era un bon moment, un moment lúdic, i tothom va dir, ah, doncs va, ens hi apuntem. Sí. I dimarts plegàvem de treballar a les 3, i no tots, però la majoria del grup va agafar i amb una furgoneta ens van obrir pas i ens vam trobar enmig de 300 pagesos.
Uau.
A dalt d'un remolc, tocant amb unes cares com no és el nostre públic actual, però teníem 300 tios allà de 100 quilos allà davant, vinga, foli, no sé què.
I segur que s'ho van passar genial.
S'ho van passar genial i sobretot ens ho van agrair molt. De fet, almenys important era el concert, però bueno, aquell, va ser aquella hora, també hi vam ser-hi amb el grup Pelucas, que és un altre grup d'aquí de Girona. Uh-huh. També que fa versions, i entre els dos pues, doncs, vam fer-los passar una millor tarda.
Uh-huh. Grup Pelucas, que si no m'equivoco són de Banyoles, també?
Sí, uh-huh. De tota aquesta zona de Girona, Banyoles, sí.
Diversiones, per cert, si fan concerts a Barcelona, no us els perdeu. Jo anem molt a concerts de Diversiones, no us els perdeu perquè són la bomba. Us ho passareu genial. Albert, teniu previstos els concerts a aquest tipus de talls?
No, 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 bueno...
No em liguis més, no?
No sé, inclús nosaltres a les nostres xarxes vam publicar perquè, pel que vam entendre, sé que ara avui hi ha una reunió aquest matí. Mm-hmm. I a veure què passa, no? Però aquell dia estàvem molt emprenyats i bueno, doncs van plantar-se que la cosa iria per llarg i convidava altres grups que si, jo què sé, si volien donar suport o que volien anar alguna tarda allà, doncs que hi anessin. Nosaltres tampoc volem liderar cap lluita més que la del suport que nosaltres els hi donem, ni volem abanderar res més, perquè crec que no ens toca. Nosaltres som un grup de versions i d'entreteniment. I, bueno, i des de tant en tant doncs, intentem, amb les causes que podem o que també hi creiem, doncs, a fotre un cop de mà, però vull dir, no ens ha arribat res més de dir, ostres, ara això ho heu d'anar a fer-ho a Lleida. Tampoc crec que... No, crec que aquest va ser puntualment i si hi ha diferents accions i ens les comenten, doncs ja ho valorarem també.
Albert, no t'ho pregunto en el sentit de precisament d'abanderar res, eh? Ara que ens ho explicaves molt bé tot plegat, però d'alguna manera deixa'm preguntar-te per què creus que la cultura precisament sigui fent versions, no fent versions, és igual, Diversiones és cultura també. Per què la cultura ha de donar suport a causes com aquesta?
Bueno, la cultura normalment sempre som dels primers que se'ns convida a fer qualsevol concert benèfic per qualsevol causa. I és molt lícit i és molt guai que es compti. També nosaltres les passem magres, eh? I quan va haver-hi tot el tema del Covid, mm-hmm. també les vam passar magres i va haver-hi molta època i molts músics que no van poder tocar. I tal, llavors sí que és cert que bueno, quan hi ha aquests concerts, doncs... temes d'enfermetats, la Marató, per exemple, de TV3, no? Mm. Diferents projectes solidaris doncs, es compten doncs, amb el món de la cultura. Bueno, perquè al final és cultura, és lleure i una mica és aquests espais on la gent
en relació amb passar-ho bé i tal. Nosaltres, ja et dic, no som un grup precisament que ens identifiquem molt amb causes socials o polítiques, però bueno, en aquestes en les que va més enllà de la política, com era aquest cas de la pagesia, doncs ens hi vam trobar còmodes perquè hi creiem i perquè tenim família i famílies coneguts amb el tema de la pagesia.
Albert Abad, abans et preguntava per la viralització a Alemanya d'aquest vídeo i, per tant, de la vostra música i del grup Diversiones, arran de que hagueu participat doncs, en aquesta protesta en forma de concert, en aquest tall de la P7. El creador de contingut es diu Reiner. Us posareu en contacte amb ell?
És que no. O sigui, he buscat allò a través de l'Instagram i no he sabut trobar... No he sabut trobar res. Llavors, no sé si puc arribar a trobar i si sé qui és. Òbviament que sí que m'agradaria, doncs, no sé, donar-hi les gràcies o veure què ha sigut aquest. És que, ja et dic, no, la publicació no l'he vist.
Ara és possible que comencis a rebre trucades de mitjans alemanys, eh? També t'ho dic.
Això serà més complicat. Si tinguem per la Alemanya, això sí que serà més complicat.
I ara per fer una mica de música ficció, Albert, però si està agradant tant com perquè s'hagi viralitzat tot plegat...
No me diguis el que vols.
Espera't. I us truquen des d'allà i us diuen, escolta, volem un concert a Alemanya, què?
No, és cap a Alemanya. Pagant. Només per veure la cara dels alemanys veient els tios disfressats amb shorts cantant cançons populars espanyoles, catalanes, dels anys 70-80, això no...
Encara et poses la cinta al cap, Albert, o no?
Sí, sí. Mira, nosaltres, de fet, només hem sortit fora del país, vam anar a tocar a França, a París, en el casal català d'allà de París, i va ser molt divertit, i vam anar-hi també per les despeses del viatge, perquè ens feia molta il·lusió dir que Diversiones anava a París. I vam fer una sortida allà, on a la sala que hi havia, no sé, 200 persones, 189 eren catalans, que estan allà visquent, i alguns que van venir d'aquí... Però fa gràcia, home. Nosaltres, si hagués una moguda d'aquestes així, allò a nivell europeu, i hi hagués un concert, i ens diguessin, bé, voleu venir-hi? Nosaltres, vam estar encantats.
Escolta'm, avisa'ns, si aneu cap allà.
Sí, perquè ja t'he dit, m'estàs donant més informació, tu, ara no t'he dit el nom de l'influencer, i buscaré... perquè, clar, he buscat... allò al Google, no? Diversiones, Alemanya, pageses, però clar, no surt res. Clar. Però clar, no sé, amb alemany, com aquest vídeo, quin és, a veure, si durant el dia ens arriba, perquè també ens faria gràcia.
Algú te l'acabarà passant segur, i si no, mira, direm a la nostra producció que et passin aquest vídeo i aquesta viralització. Albert Fort, cantant de Diversiones, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per deixar-nos aquesta petita estona de feina per parlar amb tu, i escolta'm, Diversiones per molts anys, que vagi molt bé i molt bona festa.
Moltes gràcies, una abraçada.
Diversiones, ho peta.
De mi amor, yo que tanto la quise, y se burló, ya pasé días tristes, ahora cambié, mi corazón me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ¡ayúdame! Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir, y he de olvidarme.
Home,
sóc aquí.
Que sóc aquí, eh?
Ràdio Estel.
Ai,
el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm, un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La Passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Dos quarts d'una del migdia, és el moment d'obrir les portes del Viure en Salut, un espai que tenim aquí als matins a Ràdio Estel, l'espai de salut i benestar. Ara bé, us ho dic, per als oients que esteu seguint tota l'actualitat aquest matí, estem molt pendents, l'actualitat de la caravana passa avui per aquesta notícia important per el món de l'Església, per Girona, i és que Octavi Vilà ha estat anomenat avui bisbe d'aquella zona eclesial de Girona. Recordem que és l'abat del monestir de Poblet i ara passarà a ser, d'aquí un temps, quan sigui ordenat, serà el nou bisbe de Girona. Hem explicat la notícia, l'hem valorada entre Joan Trias, Ignasi Miranda, i d'aquí uns minuts, quan estigui disponible, quan acabi la seva roda de premsa de presentació, entrarà en directe aquí a Ràdio Estel per parlar amb Joan Trias i fer una petita entrevista de presentació també. Per tant, tindrem en directe a Octavi Vilà, el nou bisbe de Girona. Nosaltres, de moment, comencem aquí el Viure en Salut. Anem fent, que també és un espai que sabem que esteu desitjant, un espai que està al vostre servei, aquí inserit als matins a Ràdio Estel, però que sapigueu que en el moment en què estigui l'Octavi Vilà disponible i ens pugui atendre, connectarem amb ell per poder parlar i conèixer les seves primeres impressions. Per tant, ara mateix tenim a la caravana en marxa el Viure en Salut, aquest espai de salut i de benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Estarem oberts fins on arribem, fins que l'Octavi Vilà pugui entrar. I és un espai, ja sabem, obert a les vostres consultes, als vostres dubtes per cuidar la vostra salut i el vostre benestar. I estem disposats i encantats de rebre les vostres peticions, els vostres casos, les consultes que tingueu. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Molt important aquest número de telèfon, el número de telèfon de la ràdio per posar-vos en contacte amb nosaltres, per exposar el vostre cas, el vostre dubte, la vostra consulta, aquella petita dolència que us fa una mica la guitza, que us molesta. Doncs des d'aquest espai volem ajudar-vos a portar-lo millor, sempre, 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 de la mà dels amics de Marnis, aquesta fantàstica empresa i els seus complements alimenticis que us ajuden, prevenen enfermetats, reforcen la vostra salut i sempre són molt interessants. Per tant, missatges de veu o missatges per escrit al 663 99 30 62, 663 99 30 62. Els estem esperant. Si no us ve bé un missatge per aquesta via, tenim un altre, que és el correu electrònic. Podeu adreçar-vos a nosaltres a la següent adreça, que és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. A qui ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Vinga, ya el podemos saludar al doctor Jacinto Valverde, a molt de gust, ya nos está escuchando desde Madrid. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Rafa. ¿Todo en orden?
Todo en orden. Hoy muy pendientes de la actualidad aquí en nuestra emisora en Radio Estel. porque tenemos un hecho importante. Hacía muchos meses que pues la diócesis de Girona estaba con sede vacante, sin el obispo oficial, y hoy hemos conocido hace pocos momentos la noticia de que será Octavi Vilà, el actual abad del monestir de Poblet, quien ocupará este cargo, el de obispo de Girona, y estamos pendientes, como te he dicho fuera de micro, te he advertido, para que sepas que a lo mejor hoy teníamos que tener un poco de cintura, estamos pendientes de que nos pueda atender y nos pueda explicar sus primeras impresiones. Pero nosotros de momento, como él ahora está haciendo una rueda de prensa, de momento seguimos con el Viure en Salud, que también nos viene muy bien, efectivamente, para cuidar la salud de nuestros oyentes. Y, Jacinto, si me permites, he puesto la directa, yo quiero escucharte hablar a ti. Si me permites, hoy estaba pensando que hace tiempo, por ejemplo, que no hablamos de la vista. Ya sabemos que la vista es un, bueno, puede complicarse mucho, pueden salir problemas por la vista y tal, pero que también hay fórmulas para poder cuidarla. Parece que la vista esté un poco como dejada de la mano de Dios y que sea lo que tenga que ser, y si pierdo visión, pues pierdo visión, pero que yo creo que de alguna manera alguna vez hemos comentado que se puede prevenir todo esto para tenerla en plena forma.
Por supuesto, y hay que cuidarla. Uh-huh. Lo primero, estamos en un país con una gran luz, con una gran luminosidad,
sí,
durante casi todo el año, y eso pues hace que nuestros rayos, el rayo de la luz, se incidan directamente sobre nuestros ojos, uh-huh, y tenemos que proteger los ojos. Uh-huh. Yo recomiendo a todo el mundo, sobre todo en los días luminosos, me da igual que sea invierno, verano, otoño o primavera,
sí,
salir a la calle con gafas de sol, pero gafas de sol con cristales homologados por la Comunidad Económica Europea,
uh-huh,
¿vale? Eso no quiere decir que tú en un momento dado, porque quieras ir a un evento, el que sea, y quieras ir con un outfit especial, te compres unas gafas para ese momento.
Vale.
Vale, te lo compro.
Pero que no sea lo habitual, ¿eh?
Exactamente. El día a día tú llevas unas gafas de sol, pero con cristales homologados. Eso ya va a empezar a mejorar nuestra vista. Cuando trabajes con el ordenador, procura tener la pantalla con un brillo pequeño, no mucho brillo.
Uh-huh.
Si puedes ponerle un filtro, mejor que mejor.
Mejor.
Igual pasa con los móviles, igual pasa con las tablets y los ordenadores portátiles.
Uh-huh.
No abuses mucho, porque eso lo único que va a hacer es que fuerces tu vista y que poco a poco se vaya cansando antes de tiempo. En cuanto detectes algún problema, cual sea, visita a tu oftalmólogo,
sí,
¿vale? Para que te haga una revisión oftalmológica.
Mm.
Y vamos a cuidar utilizando el efecto de los antioxidantes.
Vale.
¿Qué es eso? Son sustancias que inhiben los radicales libres de las células, que son las que la hacen envejecer, ¿vale?
Perfecto.
Y para eso tenemos un magnífico complemento de Marnis,
sí,
que utiliza el arándano azul, la luteína y la zeaxantina, la vitamina B2 y el zinc, la vitamina C, E, selenio, etcétera, 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 ¿vale?
Uh-huh, perfecto.
Y todo junto en un producto que se llama Vision Help.
Vision, ¿vale? Help, muy bien.
Vision Help son capsulitas y hay que tomar una cápsula, de una a tres cápsulas al día. Ya depende del grado de antioxidación que queramos o el grado de afectación que tengan nuestros ojos.
Perfecto.
Vision Help, de una a tres cápsulas al día.
Vision Help, de una a tres cápsulas al día para cuidar nuestra vista, para que no se desgaste más de lo necesario, más todos estos consejos que nos has dicho, Jacinto, que has recomendado a todos nuestros oyentes, muy interesantes. ¿Sabes una cosa? Yo nunca he tenido gafas de sol, porque yo llevo gafas, pero no he tenido de sol porque siempre he pensado que no me veo. Claro, si me las compro sin graduar, pues no veo nada ya.
No, tienes que graduarte.
Exacto. Pero ahora resulta que...
De sol graduada.
Sí, ahora sí, hay unos apliques. Me está diciendo José Matos, es que hay unos, sí, pequeños apliques y tal que se pueden poner. Los he probado y se me acaban rompiendo, José. ¿A ti te van bien? Pues a mí no me han ido bien. Seguramente no me he dejado la pasta.
De sol graduadas.
No, es que ahora me las he hecho. Ahora, a esta altura de mi vida, con 44 años, he dado el paso a hacerme unas gafas de sol graduadas. Era una oferta, José, ya te contaré cuál era, si te interesa. Y no han salido nada mal de precio y estoy contento, estoy pendiente de recogerlas. Pero una manera de cuidar la vista, pues también en este sentido. Doncs, tots aquests productes que ens recomana el doctor, en aquest cas el Vision Help, per cuidar la vostra salut ocular, podríem dir-lo així, els podeu trobar a Herbolaris, per a farmàcies i farmàcies, ja ho sabeu. La pàgina web de Marnis és tota una experiència, és tot un univers concentrat allà a l'internet, és molt interessant visitar-la i xafardejar-la una mica per tenir una visió general de tot el que ofereix Marnis, però sobretot, si penseu que algun producte us pot ajudar i voleu provar-lo, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, per suposat, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Cuando faltan casi 20 minutos para llegar a la una del mediodía de este jueves, último día de febrero, por cierto, 29 de febrero, día con connotaciones especiales porque solo sucede una vez cada 4 años, pues mira, lo compartimos con Jacinto Valverde también. Vamos a pasar a vuestras consultas. Me he bajado, como siempre, una selección, que sean temas un poquito variados, para que cualquiera de nuestros oyentes pueda identificarse y pueda ayudar, no solo a quien nos la envía, sino a las personas que nos estáis escuchando y que pensáis que os encaja, ¿no?, la consulta. De entrada vamos con Laura. Laura, que nos escribe desde Tarragona y dice que es madre de un primer hijo que tiene 10 meses, pero que últimamente ha estado experimentando unos ciertos calambres musculares, dice ella, y le han comentado que puede deberse a una falta de magnesio. Claro, me llama la atención. Yo el magnesio últimamente lo veo, Jacinto, en productos, por ejemplo, en café, ¿no? Café con magnesio, y como que está añadido a ciertos productos. Entonces ella dice que pregunta si podría ser así, si podría ser una deficiencia de magnesio, si el magnesio puede provocar estos ciertos calambres, y que nos hable si puede ser un poquito más sobre la importancia del magnesio en el organismo, y evidentemente si puede hacer alguna recomendación de producto natural, pues estupendo.
Bueno, sí, el magnesio desde luego ayuda a mantener el funcionamiento normal de tu musculatura, ¿vale? Sí. De tu musculatura y de tu sistema nervioso periférico, uh-huh. Aunque también ayuda a nuestro sistema inmunitario, ¿vale? O sea, que es un elemento que tiene distintas indicaciones. Uh-huh. Los calambres puede que sean a una pequeña carencia de magnesio, sí. Puede que sea una pequeña carencia de potasio, puede que sea algún problema circulatorio. Uh-huh. En ella, que está después de una gestación, sí. Y que está en periodo de lactancia, pues yo me inclinaría a pensar que pudiera ser alguna pequeña carencia de magnesio.
Ah, muy bien.
Y en su caso, uh-huh. Le voy a decir cuáles son los alimentos que más cantidad de magnesio tienen.
Vale, vale, perfecto.
Como son frutas como el albaricoque y los aguacates.
Ah, muy bien.
Los frutos secos, sobre todo las nueces.
Nueces.
También almendras y anacardos. Uh-huh. Los frijoles.
Uy, frijoles.
¿Vale? Como legumbres, sí, sí. Y luego productos que contengan soja, vale. Que eso ya es más difícil, uh-huh. Y el arroz integral, la leche y el mijo, ¿vale?
Perfecto.
Que queremos ir un poquito más allá, cuando ella deje de dar el pecho al bebito, uh-huh. Pues le podemos recomendar un complemento alimenticio que tiene Marnis,
vale.
Que es básicamente magnesio, ¿vale?
Muy bien.
Y que se llama MagVital Forte.
MagVital Forte.
MagVital Forte.
Muy bien.
Vienen como 2 viales y solo tendría que tomarse 1 vial diario.
Muy bien, 1 vial diario, en este caso para reforzar el magnesio de su organismo, MagVital Forte, un producto de Marnis. De los originales, porque no ha salido mucho, por lo tanto me alegro que también tengamos esta novedad de cara a los oyentes. Si consideráis, si pensáis, después evidentemente de comprobar lo que tenéis, esta falta de magnesio, podéis incorporarlo a vuestra dieta, a vuestras costumbres, a vuestra rutina. MagVital Forte, 1 vial diario. Y también muy interesante, Jacinto, lo que has explicado respecto a los alimentos que contienen más magnesio, en este caso albaricoque, aguacate, nueces, almendras, frijoles. Esta expresión me gusta, frijoles, que están muy buenos, están buenísimos.
Están buenísimos.
Buenísimos. Y luego, pues la soja y el arroz integral, la leche y el mijo. Por lo tanto, todas estas recomendaciones, en este caso para Laura.
¿Te has quedado con todos, ¿eh? Qué barbaridad.
Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que a mí estos pequeños detalles, y sobre todo cuando estoy hablando contigo, me llaman mucho la atención. Luego tengo tema de conversación cuando llega la noche.
Bueno, ahora eres el rey de las reuniones.
Sí, sí. A la mínima que alguien tiene alguna duda, digo, ya te contesto yo. Y me atribuyo todo el mérito, que no lo es. Es un falso mérito.
Me encanta. No,
pero que es muy... Yo aprendo... Y te lo he dicho desde el primer día, aprendo mucho contigo en esta sección y yo creo que cualquiera de nuestros oyentes que nos escuchen, porque Marnis, evidentemente, sus productos son maravillosos, uh-huh, estupendos y todo es positivo lo que aportan, pero es que luego nos regalas estas pequeñas píldoras de conceptos, de sabiduría, de saber pequeñas cositas que a mí me parecen muy interesantes. Yo estaba pensando, mira, mi hija, por ejemplo, es una fanática del aguacate, ¿eh? Le encanta el aguacate, bueno, se lo adereza, ¿eh? Porque evidentemente tiene poco sabor, que un poquito de aceite, un poquito de sal y le sabe la mar de bien. Bueno, pues esta es la respuesta para Laura, madre primeriza con este bebé de 10 meses, que puede ser que tenga esta falta de magnesio y lo puede compensar de las maneras que ya le hemos explicado. Vamos con otra consulta, en este caso volvemos con un tema que hemos ido tratando durante estos meses que ya llevamos de temporada. Nos escribe Teresa Martínez, 52 años, también desde Tarragona, y dice que le han diagnosticado diabetes tipo 2. Dice que intenta mantenerse al tanto con la dieta, también ha incorporado un poco de ejercicio, pero que considera que a lo mejor necesita un impulso extra para controlar perfectamente su nivel de azúcar y pide pues una recomendación, un enfoque, en este caso desde la complementación alimenticia, pues para manejar mejor la diabetes. A ver qué le podemos contestar en este caso a Teresa de Tarragona.
Sí, claro, le vamos a ayudar. Uh-huh. De entrada le diría, por supuesto, que lo que está haciendo es lo correcto.
Muy bien.
Que es hacer la dieta correctamente, uh-huh, tener actividad física y sobre todo controlar su peso.
Vale.
Yo de entrada le recomendaría el efecto que tiene sobre esos mínimos de niveles de azúcar,
sí,
el efecto que tienen los omega 3.
Muy bien. ¿Sí?
Me encantaría que empezara a tomar el Omegamar 1200.
Vale. ¿Sí?
Porque no solamente va a controlar pequeños desniveles de azúcar, uh-huh, sino de tensión arterial y de colesterol.
Que es un poco el trío, ¿eh? El trío de la salud.
Que sí, es el caballo de batalla de los principales efectos de problemas cardiocirculatorios.
Sí.
Dos capsulitas juntas de Omegamar, 1200 antes del desayuno.
Uh-huh.
¿Qué quiere ir un poquito más allá? Le voy a que sepa que Marnis tiene un complemento alimenticio específico para bajar el azúcar.
Vale.
Porque incorpora una serie de sustancias como es el cromo, como es la canela, como puede ser los betacarotenos, uh-huh, y algún otro tipo de vitaminas, y que se llama Glucohelp.
Vale.
Estos son cápsulas también y habría que tomar de una a tres cápsulas después de las comidas.
Después de las comidas, perfecto. Por lo tanto, en este caso, Teresa, 52 años, Tarragona, que nos ha dirigido esta consulta, una vez le han diagnosticado diabetes tipo 2, pues ella se ha puesto en marcha, dice que está intentando controlar su dieta, esperemos que lo consiga porque esto es muy importante.
Uh-huh.
Luego también ha incorporado, como nos cuenta ya, el ejercicio. Jacinto ha dicho, muy bien, va por buen camino. Evidentemente estas dos cosas son muy importantes para que el azúcar esté equilibrado. Pero luego, desde el punto de vista de la complementación alimenticia, el omega 3, que tengo la sensación, Jacinto, que los aceites omega 3, omega 6, omega 9, los que vamos comentando, yo creo que esto es algo que es desde aquí hago un llamamiento a todos los oyentes para que lo incorporen a su dieta, que vayan a su farmacia, para farmacia, herbolario, se interesen, porque al final los productos de Marnis que te aportan estos aceites es que valen, bueno, es que todos son ventajas. En este caso, el Omegamar 1200 va a ayudar no solamente en el sentido del azúcar, sino también de la tensión y del colesterol, que es este trío de dolencias, este trío de males que pueden desembocar en sustos grandes y que pueden tener consecuencias que más vale prevenir y no que curar. Dos cápsulas al día de Omegamar 1200 y en este caso Teresa o cualquier oyente que piense que le va a beneficiar, efectivamente será así, le va a venir muy bien. Y luego, si queremos ir más al detalle, el Glucohelp también viene en cápsulas, una o dos después de la cena, has dicho, ¿verdad, Jacinto?
De una a tres al día después de las comidas.
Perfecto.
Desayuno, de la comida, del almuerzo, o por la mañana, o después de desayunar y de cenar, o después de comer y de cenar, eso depende de a qué hora del día tú tengas niveles de azúcar más altos o más bajos.
Perfecto. Pues eso, evidentemente, las personas diabéticas tienen que ir haciéndose estos controles de glucosa y controlarse, saber en qué momento están del día, lo que han comido.
Una persona, si me permite, Rafa, una persona diabética,
claro, sí,
tiene que ser perfectamente su autocontrol.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, tú no puedes depender de que ahora vea cómo tengo el azúcar o no tengo el azúcar de alta, no. De hecho, el diabético, la salud pública le permite tener en casa, usar unas maquinitas de determinación rápida de azúcar.
Sí, sí.
Y tú tienes que saber hacerte tu autocontrol. De hecho, cuando ya eres experto en el problema del azúcar, tú sabes perfectamente si estás alto, bajo o estás normal, sin necesidad de determinarlo. Pero hasta entonces, tú debes de hacerte tu autocontrol y decir, oye, hoy voy a tener más ayuno, pues requiero menos aporte de tratamiento, o voy a hacer más ejercicio, o voy a comer de otra manera. Entonces, tú, el diabético tiene que ser dueño de su autocontrol del azúcar y no depender de nada ni de nadie.
Me parece muy acertado lo que dices, evidentemente, como siempre, pero además te tengo que decir que por experiencia propia me he visto en situaciones de diabetes pasajera, podríamos decirlo así, y cuando te explican, las enfermeras suelen ser, o enfermeros, te explican todo el proceso, que tiene su ciencia, su pequeña ciencia, tampoco es muy, muy, muy complejo. Pero bueno, tiene su ciencia, poder controlarte, saber en qué momento estás, en qué momento tienes que hacer de esta medida de la glucosa. Lo hacen con mucha paciencia, con mucha destreza, por lo menos ha sido mi experiencia. En este sentido está muy bien, dejarse llevar, dedicarle tiempo, ser cuidadoso, porque de esta manera pues llevas tu salud mucho mejor. Y luego, como os decía, el complemento de Marnis, que va a venir siempre a sumar, nunca a restar, va a ser estupendo también en este caso para cualquiera que lo quiera incorporar. Y me refiero a nuestra oyente Teresa de Tarragona, es el Glucohelp, que lo podrás encontrar en farmacias, para farmacias y herbolarios muy cerca de tu casa. Bueno, pues después de este tiempo dedicado al tema de la diabetes, que es importante porque se tiene que tener bien controlada para que no desemboque en males mayores, pasamos a otra consulta. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, Jordi, que nos escribe desde Girona. Felicidades, Jordi, que ya tienes nuevo obispo. Mira qué bien. Nos envía esta consulta. Buenas tardes. Escribió por la tarde. Buenas tardes, doctor Valverde. Últimamente he estado experimentando molestias en mi oído que me hacen sospechar que podría tener quizá una pequeña infección, dice él. Entonces él dice que no sabe si antes de antibióticos podría explorar opciones más naturales para tratar esta dolencia. Por lo tanto, no sé qué le podemos contestar, porque claro, si tiene una molestia muy clara, es que no sé. A ver, Jacinto, ¿tú qué le dices?
Hombre, yo lo primero que habría que hacer es asomarse a ese oído, ¿vale?
Claro.
Porque la molestia puede ser por otra causa. Puede ser porque tenga una pequeña heridita en la trompa o en el conducto auditivo. Puede que sea un tapón de cerumen.
Sí.
O puede que tenga una otitis.
Vale. Que no tiene por qué ser la infección, que él dice.
Claro, que no tiene por qué ser infección.
Sí.
O sea, no todo dolor en el oído debe de ser de causa infecciosa, ¿vale? Entonces, lo primero, ve a tu médico de cabecera, que tenga un otoscopio, que eso lo tenemos habitualmente,
claro,
casi todos,
sí.
Te asomas al oído y puedes ya tener una buena información de cómo está tu oído externo, ¿vale? Que ya tienes que ir más allá, ya tendrías que ir al otorrino, porque ya tendría que, si tiene que ver cómo está el oído medio o interno. Pero de entrada, ve a tu médico de primaria, de asistencia primaria, que
sí.
Te diga, ¿qué te duele? Vamos a tratar el síntoma hasta que sepamos a qué es debido.
Muy bien.
¿Cómo tratamos el síntoma para el dolor? Con analgésicos.
Claro.
¿Cuál es el que nosotros utilizamos aquí? El que contiene la cúrcuma con propóleo, con arpagofito, y es el Mialtrim.
Mialtrim.
¿Vale? Puedes tomarte de 1 a 3 cápsulas de Mialtrim hasta que te vea tu médico de cabecera o de asistencia primaria.
Perfecto, pues evidentemente hay que averiguar, estimado oyente Jordi de Girona, hay que averiguar de dónde te viene esta molestia, porque no es lo mismo que sea una infección que sea otro tipo de problema, como nos ha explicado perfectamente Jacinto Valverde. Hay que mirarlo bien, hay que asomarse a ese oído, me ha gustado la expresión. Exacto. Y entonces, a partir de aquí, pues ya tratarlo de la manera más adecuada. ¿Qué te duele? Pues puedes incorporar desde ya el analgésico natural de Marnis, el Mialtrim, que lo recomendamos para distintas dolencias, evidentemente cuando aparece dolor, para que el dolor no moleste en exceso, de 1 a 3 cápsulas al día, dependiendo del dolor que tengas, pero sobre todo ponte en marcha para averiguar concretamente de dónde te viene esta molestia en el oído. Y además, Jacinto, el oído, no sé cómo sea el nivel de dolor de este oyente, pero cuando duele, es como la española, duele de verdad, ¿eh?
Sí, no. O sea, yo creo que cualquier dolor, Rafa, cuando se pone fuerte y continuo, es insoportable.
Es insoportable. Porque no sé si te lo he comentado, pero tengo un dolor crónico aquí en el hombro derecho, que por cierto últimamente está mejor. No sé por qué, pero está mejor.
Desde que estás haciendo el programa.
Desde que estoy haciendo el programa, seguramente, porque me llega la energía del Viure en Salud. Exacto. Está mejor, pero es un dolor que es soportable. Yo cuando me lo encuentro digo, bueno, tal. Pero yo en mi vida he tenido otitis y desquicia, la otitis desquicia de molesto que es.
Sí, sí, sí. Otitis, migraña, dolor de muelas, cualquier dolor articular intenso. Hay dolores articulares que son intensos, neuralgia.
Sí, sí.
Cualquier dolor intenso y continuado es absolutamente desesperante e incapacitante.
Efectivamente, pues sin llegar a estos extremos, cuando ya hay una molestia, podemos incorporar el analgésico natural de Marnis, Mialtrim, 1 a 3 cápsulas al día, y esto nos ayudará. Por lo tanto, oyente, Jordi de Girona, ponte en marcha a ver qué pasa con ese oído. Y rápidamente aprovechamos el poquito tiempo que nos queda para recomendar algo a un oyente de 40 años de Lleida que nos ha escrito explicando que tiene sinusitis. Tuvimos un día aquí un pequeño simposio sobre la sinusitis y sus variantes. Entonces dice que se siente incómoda y le está afectando. Y bueno, le gustaría saber cómo poder tratarla y cómo poder mejorar con esto.
Bueno, de entrada vamos a... La sinusitis normalmente suele ser de origen infeccioso, ¿vale?
Normalmente.
Entonces, en ese sentido, yo vamos a recomendarle algo para que, bueno, mejore esa parte de tu sistema inmunitario que tiene que, bueno, enfrentarse a cualquier cuadro infeccioso.
Muy bien.
¿Cómo? Con un complemento alimenticio que incorpora vitamina C, vitamina E, espino amarillo,
¿vale?
Y saúco, y que se llama Immunopec Defense.
Ah, vale, Immunopec.
Immunopec Defense. Viene en viales y hay que tomar un vial diario, ¿vale?
Vale.
Y luego le recomendaría también para fluidificar ese moco que tiene ahí acumulado en los senos paranasales.
Sí.
Otro que incorpora algo para fluidificarlo,
vale,
como es el jarabe que lleva propóleo, que también te va a servir como antiséptico, miel, tomillo, mentol y acerola, y se llama Propolsaft.
Propolsaft.
Propolsaft viene en jarabe, tiene un vasito, pues en la raya del 10, que equivale a 10 mililitros, una vez al día.
Pues estas son las recomendaciones para esta oyente que nos ha escrito desde Lleida, que nos comenta este problema de sinusitis, Immunopec Defense, un vial diario, y el Propolsoft. ¿Propolsoft es así?
Propolstop.
Vale, perfecto. Es un jarabe que le va a ayudar a que estos mocos acumulados en los senos nasales se vayan deshaciendo y salgan mejor. Entonces, yo os recuerdo que los productos que nos recomienda el doctor los podéis trobar a Herbolaris para farmacias y farmacias. La página web siempre es una opción, pero Herbolaris para farmacias y farmacias del vostre barri de proximidad us podrán servir todo el que necesiteu de la mà dels amics de Marnis. Jacinto, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo, por una semana más. Descansa, que el viernes no se te complique demasiado, y si te complica, pues que tengas los arrestos de afrontarlo bien, y nos escuchamos el lunes.
Arrestos o bemoles.
Bien, Jacinto. Más bien bemoles. Cuídate mucho.
Igualmente.
Disfruta del fin de semana. Adiós.
Igualmente.
Nosaltres que estem a punt d'arribar a la 1 del migdia. Farcits de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida recull informatiu en el butlletí d'aquesta hora, d'aquest matí, amb Júlia Julbe i Pol Corredor als esports. I després torna el Trias aquí i anirem fent la darrera hora de la caravana. Maria Boronkova, que ens portarà la seva secció Òpera Rock, i també amb la Girocleta, que avui serà des de l'estudi amb una tertúlia especial. Ja la descobrireu, perquè té a veure amb el 29 de febrer. Això és la caravana.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.